Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Parlem d'esport, parlem de fer exercici de l'ossà, que és innecessari cada vegada més, i ho fem amb en Fito Firenze, que ell és director tècnic de Coa Center. Fito, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé.
Avui dia es parla molt de la sarcopènia, que és aquesta pèrdua progressiva i generalitzada de la massa muscular, la força i la funció física. Per què se'n parla tant? Que és que ara perdem encara més aviat la massa muscular que ens fa perdre aquesta sensació d'estar bé?
Mira, la sarcopènia i d'altres termes relacionats i importants i bàsics són inevitables. El que passa que estem perdent massa muscular abans d'hora i molt més ràpid. Per tant, la sarcopènia és una malaltia, és un procés degeneratiu que es pot prevenir i es pot retrasar, i sobretot no cal perdre ni tanta força, ni tanta funció muscular, ni tanta potència.
Perquè tu abans em parlaves també de la cratopènia, ho estic dient bé, la osteopènia, la no sé quina altra hi havia. Tot això són variants que fan aquest envelliment que sigui cada vegada més prematur, no? Clar, i ens afecta diferents parts.
Es parla de forma generalitzada de la sarcopènia, com si fos tot, però la sarcopènia concretament és la pèrdua de massa muscular, on també se sol donar infiltració grassa, no? És el cas, per exemple, de l'obesitat sarcopènica, no? Després està la cratopènia, que és la pèrdua de potència muscular, que això també és envellir i la necessites, a l'hora de, no sé, carregar una maleta i pujar-la al maleter del cotxe, agafar els teus nets i aupar-los. La potència bàsicament és capacitat de generar força de forma ràpida. Després està també la dinapènia, que és la pèrdua de força muscular, la força muscular, i després, doncs, en última instància, també tenim, doncs, l'osteopènia, no? Això és inevitable, tot això és inevitable, perquè al final, per exemple, les dones, a partir, doncs, quan tenen la menopàusia, hi ha una baixada d'estrògens i progesterona, i amb els homes, doncs, la testosterona va baixant, no?
Exacte, parlem sempre de la menopàusia, però és evident que també en els homes hi ha una edat en la que comencen a notar totes aquestes patologies, no?
Absolutament, i una de les causes és la baixada d'aquestes hormones anabòliques, que, evidentment, entre d'altres funcions, doncs, regulen el greix del cos, mantenen la massa muscular, doncs, forta i suficient massa muscular, i també la salut dels ossos, no?
Uh-huh. Davant d'això, aquí sempre ens agrada dir com ho podem evitar. Què és el que hem de fer per, com a mínim, retardar-ho? Perquè tu dius, evitar-ho no ho evitarem, però tindrem més qualitat de vida mentre estiguem, doncs això, en forma, no? En una forma mínima. Com ho hem de fer perquè tot això es retardi?
La idea és retrasar-ho, i sobretot que els nivells de força no baixin tant com estan baixant, i sobretot tant d'hora com ara, no? Per exemple, per ser sedentari. Per tant, la primera opció és no ser sedentari. Si no fa res, doncs començar a caminar, per exemple, una mica, no? 30 minuts al dia. No obstant, al final, el més idoni és l'entrenament de força.
Això és el que a vegades hem parlat ja explícitament en aquí, que és fer exercicis per exercitar aquesta part de força, el múscul.
Absolutament, amb una intensitat submàxima, és a dir, entre el 70% de la força que tens en un moviment, no sé, una força d'empenya, d'atracció, d'ajupir-te, posar-te en peus, entre el 70 i el 80-85% de la teva força màxima, no? I això és vital, bàsic, tothom ho hauria de fer, per exemple, per prevenir la sarcopènia. O sigui, al final, tots aquests termes del que hem parlat et porten a una situació de fragilitat actualment, en molts casos abans d'hora, i aquesta situació de fragilitat, doncs, comporta pèrdua d'autonomia. O sigui, hi ha persones que els hi costa, doncs, ja caminar, pujar escales, es trenquen ossos doncs d'una forma molt, molt ràpida, i no vull dir la paraula absurda, però és a dir, però molt més fàcil que una persona que està bé, no? Uh-huh. I fins i tot, i per últim, perdona, i deixa'm remarcar que inclús en la malaltia, és a dir, la pèrdua de força es relaciona, això està demostradíssim, poca força et porta a una mortalitat prematura. És a dir, la força, mantenir la força, és molt important també per això. I inclús en la malaltia, amb força la passaràs millor, amb més ganes d'afrontar-la, no la curarà, però t'anirà molt bé, sigui la que sigui.
Exacte, doncs això és el que volem, tenir bons hàbits per, com sempre tu dius, arribar joves el més tard possible, no?
Efectivament.
Que siguem joves tot el temps que puguem, com més millor. Doncs ara aquí, treballant sobretot la força, que a vegades és un tema que no tenim en compte i que és fonamental per al bon envelliment. Doncs, com sempre, Fito, moltíssimes gràcies i seguirem parlant de més coses, o sigui que et citem aquí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, no, igualment.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Capitan 5 és un editorial amb títols molt peculiars. Un editorial d'aquelles que diem amb personalitat, que la regeix una marcada voluntat d'una lectura crítica de la realitat. La Blanca Cambronero és editora de Capitan 5. Blanca, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Un editorial que lleva 12 años y, si no los tengo mal contados, 389 títulos. Son muchos. ¿Qué les une?
Bueno, yo creo que les une una intención de aportar una visión crítica y de construcción de nuevas realidades o de análisis de las que ya existen para ver cómo mejorar y una intención siempre de ayudar a comprender la realidad por un lado y de entretener y ser útil, ¿no?
Uh-huh. Títulos tan sorprendentes como los tres que hemos escogido para hoy. Y empezamos por Mud Larking, que es la historia y objetos perdidos en el río Támesis. El título ya despierta curiosidad.
Sí, bueno, el Mud Larking es un proceso, es una actividad que en Reino Unido se ha practicado desde el siglo XIX y que básicamente consiste en buscar o encontrar objetos en el barro. La palabra mat es barro, y bueno, el Mud Larking es como la búsqueda en el barro de esos objetos. Y bueno, como ya digo, se practica desde el siglo XIX, y en el caso de este libro es un poco la explicación de esta práctica, pero centrada en la historia personal de la autora, Lara Makelem, que en cómo llega ella a practicar el Mud Larking y cómo se acaba convirtiendo en su forma de vida, ¿no?
Uh-huh. Un libro peculiar, pero también lo es, porque el título ya también llama la atención, es No me toques el pelo, que es el origen y la historia del pelo africano.
Sí, la historia es un poco un análisis de cómo ha sido percibido y cómo ha sido tratado, cómo han sido tratadas las personas negras y especialmente cómo ha sido tratado el pelo afro en una cultura hegemónicamente blanca y cómo el pelo afro ha sido algo que ha sido un símbolo de, primero, de opresión y discriminación porque estaba muy, muy estigmatizado, y luego cómo a la vez, precisamente por todo ese ataque que se ha hecho al pelo afro y a las personas negras por tener este tipo de pelo, luego acaba convirtiéndose en un símbolo de descolonización y de liberación y de reidentificación, ¿no? Uh-huh. Y se ha convertido en un elemento de identificación y de empoderamiento de las personas negras, ¿no?
Exacto. No me toques el pelo, es el libro que estábamos hablando ahora, pero también Jesús y John Wayne, y cómo los evangelios blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación. También interesantísimo la reflexión sobre la sociedad de esta parte del mundo, ¿no?
Sí, además es un libro que desgraciadamente ha sido muy pertinente, porque todo el proceso que ha pasado en Brasil de toma del Parlamento brasileño y luego similar a la toma del Capitolio hace un año, más de un año ya en Estados Unidos, tiene mucho que ver con esto que explica la autora Kirsten Dumais, que es que desde mediados del siglo XX para acá, pues la cultura popular en torno a la cultura evangélica blanca ha ido transformándose hasta generar una cultura que es tremendamente tremendamente machista, muy homófoba, racista y que aboga por una forma de proceder muy violenta, muy y con unas figuras de referencia un poco pues muy masculinizado, no más lo que se llama ahora mismo una masculinidad muy tóxica, ¿no? Ese hombre blanco violento, protector, con una concepción de la familia y de la sociedad muy muy conservadora. Y bueno, a través de la cultura popular y de muchos elementos de la cultura popular se ha ido transmitiendo este mensaje, y la autora lo que dice es que al final todo este caldo de cultivo dentro de la sociedad evangélica blanca es lo que ha propulsado y ha generado pues fenómenos como la victoria de Trump, ¿no?
Mm-hmm. Doncs aquí les tres recomanacions de Capitan Swing, aquesta editorial que amb aquests 389 títols ens ajuda una mica més a comprendre aquesta realitat que ens envolta. Muchísimas gracias, Blanca Cambronero, por habernos atendido y seguiremos los nuevos títulos que presente la editorial. Como decía, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
La primera pedra.
Parlem de psicologia infantil, fem de la mà de l'avi Sisquella. Avi, molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui especialment necessitem que ens donis energia, perquè, escolta'm, estem a mig trimestre, les forces ja i les ganes a mig o gairebé a la recta final. I les forces cada vegada són menys, les ganes d'estudiar, perquè això va amb el temps també, van esgotant-se. Les ganes de vacances llargues també ja comencen a ser recurrents. Com ho fem això per arribar a final de curs mitjanament bé?
Mitjanament dignes.
Mitjanament dignes, sí.
Mira, per començar, sempre dic el mateix, una mica d'empatia, una mica de posar-nos a la pell dels nens, perquè nosaltres com a adults entenem molt bé que tinguem moltes ganes de vacances, perquè ja no podem de llevar-nos d'hora, ja no podem més d'aguantar el cap, ja no podem més de fitxar, i els nens igual. Aleshores, encara que des de la part adulta pensem que anar a l'escola és un premi, perquè tens moltes menys responsabilitats, per ells també es fa difícil anar-hi cada dia. I, per tant, entenguem que ells també estan fins al capdamunt d'exàmens o de proves o d'aixecar-se aviat, fins i tot els infantil. La meva filla fa infantil i hi ha moments que ja no pot més. Dius, però si surts al pati i fas gomets. Doncs també es cansa d'això, ella, vale? I de rebre ordres.
I, per tant, com els podríem motivar? És a dir, verbalment, hi ha frases màgiques per arribar a final de curs, no?
Bueno, sí, hi ha una frase màgica que entenc el que et passa. Aquesta és màgica. Aquesta, de vegades, canvia l'expressió del que estàs parlant. Saps? Jo també entenc el que et passa i ja està. El però te l'estalvies. Jo estic igual. Què podríem fer? Vinga, va, dissenyar un calendari i que el nen o la nena vegin que queden tan poques setmanes, crea com una mica d'energia, a no ser que en quedin 8, que no és el cas. Perquè l'altra cosa és, no pensem en les vacances d'estiu, pensem en la Setmana Santa. Però queda molt per estiu, no, tercer trimestre el deixem a part. Anem a pensar què queda per ara, perquè queda molt poc. Aleshores, en comptes de pensar que queden, 40 dies, pensem que queden 2 setmanes. Que, ni que sigui a nivell verbal, anima una mica més. Sí, aleshores, és un trimestre molt llarg, és un trimestre que els mestres acostumen a posar una marxa més perquè així no arriben a complir continguts, i per tant, posem-nos a la pell dels nens, ajudem-nos amb el que faci falta. Si fins ara no els hem hagut d'ajudar, ara no ens plantegem per què cal ajudar-los, ajudem-los i ja està, perquè ens queda un trimestre. Ara que no me senten, queda un trimestre i més val que el comencin amb el dipòsit d'energia que no hagi arribat a la reserva, perquè ens en queden 2 encara de mesos.
Aquests dies de vacances que vindran prèvies a final de curs, aquesta Setmana Santa, com la fem servir? Com l'amortitzem perquè ens sigui realment un punt de descans?
Han d'haver-hi la major part dels dies un punt de descans, un punt no, 3 punts de descans, i hem de descansar molt, i està bé que si marxem de viatge, que el nen o la nena tinguin clars els dies que marxem de viatge, però també està bé que n'ocupem 2 a posar-nos una mica les piles ja per preparar el tercer trimestre. I quan dic això no dic comprar quadernets de repàs. És tornar a parlar d'horaris, tornar a posar objectius, com el que diem sempre, tornar a posar quins són els objectius del tercer trimestre i que no siguin les notes finals del juny, sinó estudiar pues, de dilluns a dijous 30 minuts si venim d'estudiar-ne 20, no deixar-nos l'agenda cap dia, si pot ser, i si venim de deixar-nos-la dos cops a la setmana, deixar-nos-la una, d'acord? És a dir, però ja tornar a equilibrar els objectius pel tercer trimestre. Això està bé que ho fem durant les vacances de Setmana Santa.
Doncs ho farem, mirarem de recuperar energia, però sense acabar-nos de relaxar del tot, perquè encara ens queda aquest darrer trimestre.
I sobretot hi ha una cosa que de vegades jo faig amb els nens i funciona, i està bé que els pares també ho fem, a casa, que és quines coses del segon trimestre ens han funcionat. Per exemple, doncs, jo què sé, imagineu-vos, dutxar-nos, només arribar a casa, després posar-me a fer deures. Doncs això ho podem repetir, perquè ens ha funcionat. Què més ens ha funcionat? Fer l'últim repàs dels dictats amb el pare. Doncs això ho podem repetir, perquè ens ha funcionat. Què no ens ha funcionat? Algun dia, estudiar el diumenge per la tarda. Doncs això no ho repetim, però fer aquesta llista, està no verbal, sinó escrita. Vale? En els nens, com en els grans, se'ns obliden les coses, perquè el software i el hardware tenen una capacitat limitada. Apuntem el que ha funcionat i el que no, i el que repetim i el que ja no cal que repetim.
Això està molt bé, m'agrada molt aquesta idea, de, fins i tot pels adults, no? El que funciona, doncs repetim-ho.
Exacte.
I tinguem-ho clar, fem un repàs mental de què ens ha
repàs
funcionat.
Repàs mental i ho posem en escrit.
Doncs això farem, i si voleu més coses de l'avi Sisquella la podeu trobar al Centre de Psicologia Ludum a Barcelona i per xarxes @ludumcp. Avi, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noé.
Catalunya és un país de fires i firaires i ens agrada passejar, remenar i passar el dia per aquestes fires. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui doncs es pugui organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noé. L'envelliment de la població planteja un important repte demogràfic i per això ens proposem una fira pensada per fomentar la vida activa adreçada a la gran generació, a la generació Silver. És la Fira Silver Vallès, que se celebra a Sabadell els dies 30 i 31 de març i també l'1 d'abril. Qui es vulgui acostar, veureu que no hi faltarà de res. Aquestes són algunes de les moltes activitats que trobareu, tal i com ens explica Vanessa Jiménez, tècnica de l'Ajuntament de Sabadell.
Començarem amb una sessió de Tai Chi, així com amb una mostra d'activitats aeròbiques, una caminada per una vida sana, itineraris històrico-culturals pel Vallès, així com un munt de ponències, com per exemple, fisioteràpia per la qualitat de vida, els nou pilars japonesos per una vida centenària i amb sentit, com utilitzar la tecnologia en el meu dia a dia, segona pell, maquillatge, estilisme i moda, els nous rols en l'atenció primària per millorar la qualitat de vida, els beneficis de la pràctica esportiva, com la importància de planificar una herència, i no podrien faltar el ball en línia i el calcoral.
Si no et sembla prou, Noé, també s'han preparat fòrums molt interessants adreçats a empreses o emprenedors que treballen per oferir productes i serveis per millorar la qualitat de vida de les persones sèniors i un networking on posar-ho tot en comú i analitzar la revolució sènior que estem vivint actualment.
Doncs una fira per posar en valor aquesta generació veterana i que mereix viure amb tota la qualitat de vida que sigui possible en tots els àmbits. Que, doncs, qui estigui interessat en aquesta fira, Fira Silver Vallès, a Sabadell, els pròxims 30 i 31 de març i 1 d'abril. Així que moltíssimes gràcies, Òscar, i fins la setmana que ve.
Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web facic.cat. Fins la setmana vinent.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, el 25 de març de 1965 neix a Barcelona Jordi Basté i Duran, periodista i comunicador. Bon comunicador. L'actual líder de la ràdio a Catalunya és un enamorat del mitjà. El coneixem en èpoques actuals per la seva condició de periodista esportiu a Catalunya Ràdio i RAC1. Després, ja per la seva conducció de fa anys del magazín del món a RAC1, amb el que ha assolit un lideratge sense precedents. El dia que va néixer en Basté, la cançó número 1 a la ràdio mundial era A Day the Week dels Beatles. Aquell 1965 hi ha diferents temes dels Beatles destacats i dels Stones que publicaven Satisfaction. I els grups d'aquí, alguns fent versions del que sonava al món i d'altres que encantaven de pròpies i assolien gran popularitat per ràdio. Recordeu l'escova del Sirex?
Si jo tuviera una escova, 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 quantes coses barreria.
La popular escova amb la que Sirex feien neteja. El Leslie ens va explicar un dia que la censura li va fer canviar altos mundos per bajos mundos a l'hora d'enregistrar-la. Una paranoia més de l'època. Quan a la ràdio, al 1965, aquí la mainada seguia gaudint dels contes de l'Espai Tambor de Ràdio Barcelona, amb una sintonia que cantava en Salvador Escamilla. A Ràdio Girona ampliaven espai amb el programa Rutes por España, clar, tot dins de l'Estat, no fos cas. I ens arribava la cita en la mañana de Ràdio Nacional amb unes veus encursetades i gens espontànies. El guió previ censurat es palesava a cada frase.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
El viatge d'avui visitarem un petit país, Luxemburg, i ens endinsarem a Alemanya per seguir les petjades de Carlemany, fent una de les moltes rutes turístiques que trobem arreu d'Europa dedicades a aquest conegut emperador. Ho fem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui comencem el viatge a Luxemburg, un país que hem sentit anomenar molt perquè acull moltes institucions europees, però no sé si és molt atractiu pel turisme.
Mira, no, jo diria que turísticament és desconegut i potser no té els atractius que poden tenir altres zones del continent, això és evident, eh? De fet, el país, que oficialment s'anomena Ducat de Luxemburg, té una superfície de 2.600 quilòmetres quadrats, és petit, amb una població de 500.000 d'habitants, dels quals una cinquena part, és a dir, uns 100.000, viuen a la capital, Ciutat de Luxemburg. És un país que destaca per la seva qualitat de vida i que compta amb tres llengües oficials, el francès, l'alemany i el luxemburguès, que és una barreja de francès i alemany.
Doncs escolta'm, ara que ens has situat al país, què és el que proposes visitar tu aquí?
Doncs mira, sens dubte, els seus atractius es concentren a la capital, Ciutat de Luxemburg, amb dues parts clarament diferenciades. El modern barri europeu, on hi ha diferents institucions, com ara el govern de la Unió Europea, el Tribunal Europeu de Justícia, el Tribunal de Comptes Europeu i el Banc Europeu d'Inversions, entre altres, eh? L'altra part de la ciutat, i que a mi m'encanta, és el seu centre històric, que tot i ser la capital del país, és com passejar, fixa't el que et dirà ara, pels carrers i places d'un petit poble de Catalunya.
Tan petit és?
Sí, molt. Fa de mal comparar, però segur que tots tenim la imatge de la plaça de Catalunya de Barcelona.
Sí.
Ens situem, oi?
Uh-huh.
Doncs mira, jo diria que el centre històric de la ciutat de Luxemburg no ocupa més que aquest espai.
Ah, caram.
Sempre que hi vaig, sempre que vaig amb els turistes, m'agrada destacar que és molt petit i que en poc espai trobem tota la vida política, ducal, religiosa, legislativa i cultural del país. Per exemple, en arribar, el primer que ens trobarem serà amb la catedral de Santa Maria de Luxemburg. A la dreta de la catedral trobem el Gran Palau dels Ducs de Luxemburg i al costat la Cambra de Diputats. I a l'esquerra de la catedral se'ns obre la plaça de Guillem II, on hi ha l'Ajuntament. I a tocar ens topem amb l'altra gran plaça de la ciutat, la plaça d'Armes, i pràcticament això és tot el centre.
Uh-huh.
Sortint, però, ja del centre, destaco el pont de la Gran Duquessa Charlotte, el pont del Castell, l'església de Sant Miquel i el mirador de la plaça Constitució.
Josep, crec que aquí també hi ha una important casamata, oi?
Sí, i és una visita imprescindible a Luxemburg i a Ciutat de Luxemburg. S'anomena la Casamata del Boc, construïda en el segle XVII, és patrimoni de la humanitat de la UNESCO i compta, fixa't bé, amb 23 quilòmetres de galeries subterrànies. No patiu, que no s'hauran de visitar tots, eh? La Casamata és una construcció subterrània a prova de bombes, vaja, com una mena de búnquer, que servia per guardar armament i protegir els soldats davant dels atacs enemics. Aquesta casamata podria acollir fins a 1.200 soldats i 50 canons, i tenia dormitoris, cuines, magatzems i un pou d'aigua. Quan feu la visita, a banda d'endinsar-vos en un món subterrani, en el recorregut també podreu gaudir de les millors vistes de la ciutat, perquè passareu per un lloc on, de veritat, que... perdona l'expressió, al·lucinareu amb el que veureu.
Caram, ens ve molt de gust visitar tot això, però també ens pots explicar alguna cosa del cementiri americà?
Sí, també algú li cridarà l'atenció i potser situarà Luxemburg amb aquest cementiri. Està situat als afores de la capital del país. És un dels 14 cementiris que els Estats Units tenen a l'estranger. Va ser inaugurat l'any 1960 i allà trobarem 5.076 tombes de militars americans. I l'importància d'aquest cementiri és que hi ha la tomba del general Patton.
Doncs ja ha visitat el cementiri també, per on seguim el recorregut?
Mira, en aquest viatge us proposo establir el nostre campament base, és a dir, l'hotel, a la mateixa capital, i d'aquí anirem fent les diferents visites. Ens aturarem al poble d'Echternach, que és el més antic de Luxemburg. El poble es va crear al voltant de l'abadia d'Echternach, fundada l'any 698 pel monjo anglès Willibrord. Cal visitar, òbviament, la basílica de l'antiga abadia, que ara és una escola, i perdre els pocs carrerons del nucli antic, que ha estat reconstruït de forma molt curosa, ja que, com moltes altres ciutats del centre d'Europa, va quedar totalment destruït després de la Segona Guerra Mundial.
I la següent parada la fem ja creuant frontera?
Doncs sí, perquè com que Echternach fa frontera amb Alemanya, entrarem ja en aquest país per aturar-nos a Trier i seguir ja les petjades de Carlemany. Trier és la ciutat més antiga d'Alemanya. Hem passat de la més antiga de Luxemburg a la més antiga d'Alemanya. Compta amb importants monuments romans com la Porta Negra, les Termes, l'Amfiteatre, el Pont Romà o la Basílica de Constantí. És interessant també la Catedral de Sant Pere i l'Església de Nostra Senyora. També proposo fer un recorregut en vaixell pel riu Mosel·la, el que banya la ciutat. I, per cert, una dada relacionada amb la ciutat. El 5 de maig de l'any 1818, a Trier va néixer Karl Marx. La casa on va néixer és ara un museu que, evidentment, es pot visitar.
Doncs mira, el visitarem. I tu volies acabar, ara ja per tancar, a Aquisgrà.
Sí, Aquisgrà, o Aachen en alemany, és la joia de la corona d'aquest viatge, i mai millor dit això de corona, perquè en aquesta ciutat d'Alemanya, que fa frontera amb Bèlgica i amb els Països Baixos, va ser on va morir Carlemany el 28 de gener de l'any 814. Aquí Carlemany va instal·lar el seu govern i la seva residència, i en el centre, i es va convertir en el seu moment en el centre cultural cristià més important del moment. Fixa't que entre els anys 813 i 1532, en aquesta ciutat van ser coronats fins a 32 emperadors de l'anomenat llavors Sacre Imperi Romà Germànic.
Doncs escolta, molt interessant la història d'Aquisgrà i de la ciutat que ens recomanes visitar, d'aquesta ciutat.
Doncs, òbviament, la catedral, amb l'anomenada Capella Palatina, on, suposadament, i sempre que parlem d'aquests enterraments, està enterrat Carlemany, i també, òbviament, a la catedral hi ha el seu tresor, que conté molts regals fets pels emperadors que van ser coronats en aquest indret. L'Ajuntament també és interessant, on hi ha la sala de la coronació i l'edifici de l'antic Palau de Justícia. I no, ara, ja, moltes vegades m'agrada acabar aquest espai amb menjar. A tu t'agrada el sandwich?
Home, depèn del que tingui dins, però sí, en principi sí.
Bé, doncs, jo crec que tothom sap que el sandwich porta el nom del comte de Sandwich. Un d'aquests comtes, que va viure en el segle XVIII, era un apassionat de les cartes. Diuen que aquest tipus d'entrepà es va inventar a Aquisgrà. El comte formava part de la delegació britànica en les negociacions de pau d'Aquisgrà, però passava tot el temps jugant a cartes i s'oblidava de menjar. Els seus criats, preocupats, li servien carn entre dues llesques de pa perquè pogués menjar sense deixar de jugar a cartes. S'hagi inventat o no a Aquisgrà, perquè si busqueu per internet trobareu que potser l'origen és en un altre lloc, el cert és que a l'Ajuntament d'Aquisgrà hi ha un retrat del comte i s'explica aquesta història.
Doncs mira, ja sabem una història més. Així que, com sempre, un plaer viatjar i conèixer aquestes destinacions de la teva mà, Josep. Que passis molt bona setmana.
Bona setmana i fins la propera.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Avui ens sentim especialment creatius, volem parlar de tendències creatives amb l'Alícia Rosselló, que ella és responsable de Duduà. Alícia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Deia que ens sentim especialment creatius perquè feu propostes des de Duduà, molt temptadores, que desperten la creativitat i, a més, ens ajuden a treballar amb les mans, que és tan sa.
Els connectar una miqueta, no,
sí,
també?
Sí, senyor, sí, senyor. I ara
de la pantalla.
Aquests, de la pantalla i de les coses digitals. No, no, amb les mans, però amb les mans de veritat, eh? I volem fer aquests tallers silvestres, volem que ens expliqueu que, exactament en què consisteixen, en aquesta experiència que dieu que és una mica salvatge i que ens porta a l'origen dels elements.
Doncs això és una proposta nova que hem fet, no?, perquè nosaltres tenim l'espai de tallers a Barcelona, però hi ha moltes coses, hi ha molts tallers, hi ha moltes tècniques que estan molt relacionades amb la naturalesa i amb el bosc, no? I també, vulguis que no, és necessari sortir de la ciutat i anar-se'n una mica a la naturalesa i connectar.
I tant.
Llavors hi ha un projecte, bueno, hi ha un... com dir-ho? És que diria un càmping, però no és un càmping, perquè és molt més enllà d'un càmping.
Home, hi he vist imatges a la vostra pàgina web, que són espectaculars.
No és un càmping.
No és un càmping.
És una...
són unes tendes espectaculars.
Sí. És al costat de Solsona, a un bosc, es diu, al costat d'un poble es diu Navès, hi ha un... bueno, és una parella que ella és catalana, ell és anglès, i fa uns anys han muntat com una espècie de... diria un hotel a la naturalesa, que es diu Forest Days, o sigui, dies de bosc, i són unes tendes de campanya increïbles, així com circulars, de cotó blanc, orgànic, fetes a Anglaterra, totes amb una estufeta de llenya a dintre, amb un llit comodíssim, o sigui, és més còmode aquell llit d'aquelles tendes que a casa meva. O sigui, clar, quan dic càmping, la gent s'imagina amb les altres coses, no?
No, res a veure.
I estan allà al bosc, i, bueno, és un projecte que a mi m'agrada molt, som amics, i vam estar parlant, clar, ells són un allotjament, no?, però volíem que passessin coses, ja que estem estan al mig del bosc, aprofitem, no? I els vam decidir fer uns tallers al bosc. O sigui, Duduà se'n va al bosc i fa uns tallers, i a més un taller que no t'has d'anar a l'altra banda del món, sinó que està al costat de Solsona,
que amb un cop de cotxe hi ets.
Sí, hi ha o d'autobús, qui no tingui cotxe. Jo vaig anar amb autobús, però no tinc cotxe.
Més ecològic encara.
Sí. I llavors farem tallers allà, farem el cap de setmana del Pont de Maig, que és a finals d'abril.
Que
farem...
suposo que encara estem a temps de...
Encara esteu a temps, a finals de març.
Aquestes coses les tanqueu de seguida, després ja no arribem a temps mai.
No,
encara.
S'ha d'estar atent a la web. A finals de març tanquem les inscripcions d'aquest taller de l'últim cap de setmana d'abril. Bueno, a finals de març, principis d'abril, més o menys, i són uns tallers que són viure, o sigui, són 4 dies, 3 nits, dormint a les tendes, aquestes tan xules. El lavabo és un lavabo sec, és un lavabo que no té aigua corrent, sinó que tu li poses com unes serradures, i hi ha com un dipòsit, però tu ho estic dient i la gent s'es deu horroritzar, però imagina't-ho tot versió mega cookie, tot moníssim de fusta, ja no es dutxa d'aigua calenta, però clar, hi ha de tot, dutxes bé, però no hi ha endolls, per exemple, a la tenda. Clar, jo vaig anar a dormir i per la nit lo típic que vas endollar telèfon i dius, hola.
No, clar, doncs ben fet.
I llavors,
sí,
llavors dius, menys endollar.
És molt més sa dormir sense cap endoll al cap.
Totalment. Llavors menys endollar i llavors dic, pues miro les estrelles.
I tant. Oh.
Llavors farem uns tallers allà, és com si fos una estància de 4 dies, 3 nits, i farem tallers de tints naturals, anirem al pel bosc a recollir les plantes, les arrels, les fulles.
Maco.
Farem un taller de tints naturals, de bundle dyeing, que és una altra tècnica de tints naturals, per tenyir, amb flors, i també farem un taller amb fusta de tallat de culleres, que en anglès es diu spoon carving, que sona molt bé en anglès, però per fer les teves culleres amb un tros de tronc, vull dir, bàsicament. Llavors, és una manera o sigui, són tècniques que sí que hem fet a Barcelona, a Duduà, però, clar, la gràcia és fer-ho al bosc, que és el seu lloc d'origen, i, a més, anar pel bosc, recollir la fusta, recollir les arrels, recollir les plantes, i, no?, és com tancar el cercle. Llavors són, doncs, això, 3 dies de tallers, dormint allà, mirant les estrelles, passejant pel bosc, i llavors una espècie de, doncs, mini-viatge barra taller, aquí al costat de casa.
Doncs mira, si voleu veure imatges, no dubteu en entrar a la pàgina web de Duduà, que allà us il·lustrarà tot perfectament i podreu crear, com dèiem, els vostres tints, Els podreu recollir...
Tot.
Tot serà de zero, natural, i de zero farem les nostres creacions.
Tu arribes al bosc sense res i et surts amb una pantone de l'albosc.
Oh, m'encanta, m'encanta. Doncs escolta,
i amb les culleres.
I amb les culleres, exacte.
Després, doncs, després farem... Qui vulgui, només es vulgui especificar amb tints naturals o amb tema de fusta, farem un al maig, ja un cap de setmana, bueno, ja, no un cap de setmana, no, és entre setmana, farem dos dies, o sigui, tres dies, dos nits, de només tints naturals, i un altre que farem només de fusta, que serà tallat de culleres, i farem una tassa, que és típica de la Lapònia, que es diu Cuxa, que és una tassa que està feta amb un sol tros de fusta, i és, com, és bàsicament un taller més específic per gent que es vol centrar més en aquesta tècnica, però en cap dels tallers necessita saber fer res, vull dir que tu arribes allà sense saber res, eh? No fa falta ser cap expert en res.
Fantàstic, doncs així podrem ser més.
I aquest hi ha més temps per apuntar-se, eh?
Doncs,
tota la web està, tota la web.
Exacte, doncs com sempre, com diem, entreu a la pàgina web de Dudua. Moltíssimes gràcies, Alicia.
A vosaltres.
Parlem de ciència, avui ho fem amb el Quim Frigola Casals, que ell és matemàtic i físic i està fent ara el màster de matemàtiques de la UPC i, a més, és membre del grup Neurones Fregides, que són aquests joves divulgadors científics que tanta feina fan. Moltíssimes gràcies per estar aquí avui, Quim.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I contents de que ens expliquis avui un tema que jo crec que ens afecta a tots i que, a més, ens intriga a tots, que és la criptografia.
Sí, sí, avui parlarem de matemàtiques que fem servir cada dia en tota l'estona, pràcticament, perquè cada cop que enviem un missatge, que fem una compra per internet, que fem una gestió amb el banc, estem enviant informació que realment no volem que sigui interceptada, i avui parlarem d'això. De fet, en Miquel, la primera vegada que vam venir aquí a Neurones Fregides, em va parlar una mica quan parlava de sudokus, però avui explicarem més en detall el funcionament.
Doncs em sembla perfecte que comencem a parlar de la criptografia. A veure, explica'ns.
Bueno, comencem pel principi, no? Imagina't que tu vols enviar un missatge a algú secret, clar, però tens por que hi hagi algú que te l'intercepti i el llegeixi. Llavors, la criptografia consisteix en canviar aquest missatge, en xifrar-lo, de forma que només qui l'ha de rebre el pugui llegir.
Mm-hmm. Això, de fet, es fa des de fa molt temps.
Sí, efectivament, antigament ja es feia des de, potser, Juli César o abans i tot, i el que es feia antigament era, es quedava les dues persones que volien enviar-se un missatge secret i acordaven una clau o un codi. Amb aquesta clau, la persona que enviava el missatge l'encriptava i l'altra persona el desencriptava i el podia llegir. Però si algú l'interceptava, no el podia llegir. Per exemple, una possible clau seria fer córrer tres posicions d'alfabet. En comptes d'enviar una A, posar-hi una C. I així és amb totes les lletres.
Mm-hmm, però ara aquest mètode, diríem que ja no serveix. No? Bueno, tothom l'acabaria descobrint.
Bueno, no és que l'acabés descobrint, encara es fa servir en segons quines comunicacions. El problema és que nosaltres ara enviem milers de missatges cada dia. Imagina't que cada cop que volguéssim comprar per internet o parlar amb el banc o fer un tràmit amb l'administració, haguéssim de quedar amb el banquer, amb la gent de la Generalitat, amb qui fos, per acordar una clau prèviament i després podem enviar el missatge per internet. Això no serviria, no seria pràctic.
No seria efectiu. I per tant, hem de crear un nou sistema.
Sí, exacte. Això fa uns anys ja es va pensar aquesta nova forma que consisteix en lloc de crear una clau compartida entre el banc i tu, si volem enviar un missatge al banc, per exemple, el banc el que fa, qui vol rebre el missatge, és repartir una sèrie de candaus, o que en català es dirien cadenats, dels quals només el banc en té la clau. Llavors, qui vol enviar un missatge, qualsevol persona que vulgui enviar missatge al banc, ha d'agafar aquest candau, encriptar el missatge amb el candau, i llavors ja no el pot desencriptar ningú, excepte el banc, que en té la clau. Així es pot enviar missatges des de qualsevol lloc o persona sense haver d'anar al banc prèviament. Això sembla molt estúpid i sembla molt, molt trivial, però s'ha de trobar una forma de fer-ho. Mm-hmm. I en aquest cas el que es va veure és que els nombres primers ens podien ajudar.
Els nombres primers?
Sí, els nombres primers són aquells nombres, els nombres naturals, els de comptar, mm-hmm, l'1, el 2, el 3, però que tenen una propietat especial, que és que només es poden dividir enterament entre ells i entre 1. Què vull dir enterament? Vull dir que quan els divideixes no donen decimal. Per exemple, el 5 és primer perquè quan el divideixes entre qualsevol nombre excepte 5 o 1, dona part decimal. Per exemple, 5 entre 2 és 2,5. Entre 3, 1,6 periòdic. Entre 4, 1,25. Per tant, els únics nombres pels quals es pot dividir sense que doni part decimal és 5 i 1. En canvi, el 8 no és primer perquè quan el divideixes entre 2 dona 4, que no té part decimal.
Clar, sí, sí. Els nombres primers són els àtoms de la resta de nombres, per tant.
Sí, bueno, això és una propietat molt important dels primers, que d'alguna forma qualsevol altre nombre natural es pot descompondre en multiplicació de primers. És a dir, d'alguna forma els nombres primers estan a dins de tots els nombres naturals. Per exemple, 8 és 2 per 2 per 2.
I això per què ens serveix en criptografia? A veure...
La gràcia de trobar aquestes composicions és que és molt difícil. No sé si ho recordes, quan ho fèiem a primària fa molts anys, que fèiem allò de la ratlla i dèiem 20, entre 2, 10, sí. Entre 2, 5, entre 5, 6, 1... i per tant hem acabat, i 20 és 5 per 2 per 2. Doncs els ordinadors, de la forma que ho fan, és molt semblant a com ho fèiem nosaltres. D'alguna forma, anar provant. Es pot dividir entre 2? Sí. Vale. Es pot dividir entre 2? No. Provem entre 3? No. Provem entre 5. I s'ha d'anar provant tots els primers fins que trobes un que forma part de la descomposició. Això, com et pots imaginar, amb nombres grans, és molt lent. Inclús per ordinadors molt potents és molt, molt lent. Llavors, el que un grup de matemàtics del MIT, el Ron Rivest, l'Adam Shamir i el Leonard Adelman van proposar un model criptogràfic basat en aquesta dificultat de trobar la descomposició en nombres primers. És el que avui es coneix com a criptografia RCA per les inicials dels seus noms.
I com funciona això?
Doncs mira, imagina't que tu vols enviar la targeta de crèdit al banc per fer alguna gestió. El banc el que fa és buscar dos primers molt grans. La diferència entre buscar primers i trobar la descomposició d'un nombre és que decidir si un nombre és primer o no és molt ràpid computacionalment. Llavors, ells per trobar aquests dos primers no tenen problemes. Troben dos primers molt, molt grans i els mantenen en secret. Llavors el que fan és multiplicar aquests dos nombres primers i el fan públic, el resultat. Llavors, tu per encriptar el teu ordinador o el teu mòbil, el que fa és fer una sèrie d'operacions amb aquest resultat públic. I per desencriptar, l'únic que ha de fer el banc, l'únic, entre cometes, és descompondre aquest nombre tan gran que té.
Que de fet és molt difícil.
Clar, és el que dèiem abans. Si un lladre interceptés el número de targeta encriptat, no el podria descompondre, no el podria desxifrar, perdó, perquè per desxifrar-lo necessitaria descompondre el nombre públic que ha fet el banc. Però això, el seu ordinador necessitaria milers d'anys. En canvi, el banc sí que ho pot fer, perquè justament ha creat el nombre multiplicant dos primers. Per tant, ells ja tenen la descomposició, perquè la descomposició aquesta és única. Per tant, tenen la descomposició i poden desxifrar el teu missatge i fer les gestions que vulguis o cobrar-te el que sigui que han de cobrar.
I realment és segur, aquest mètode?
Sí, de fet és bastant segur. Quan Rivers, Shamir i Adelman el van proposar l'any 77, van llançar el repte de descompondre un nombre de 129 xifres, creat multiplicant dos primers d'aquesta forma. No es va aconseguir descompondre'l fins l'any 94, o sigui, 17 anys més tard, caram, utilitzant 1.600 ordinadors de l'època treballant en xarxa. Però és que, a més a més, la dificultat va creixent molt ràpidament. Per tant, per molt que creixem que fem créixer la capacitat tecnològica, els ordinadors, el problema s'ha fent molt, molt, molt difícil. Per exemple, actualment, que s'hagi fet públic, només s'ha aconseguit descompondre números de 250 xifres. I actualment, per encriptar, es fan servir nombres de més de 600 xifres. Per tant, jo crec que estem bastant segurs.
Sí, això t'anava a dir. Podem dormir tranquils, no?
Sí, de moment jo crec que sí. Tot i així, com que és un camp on hi ha molta inversió, perquè tot aquest tema de secrets i criptografia és un camp que s'investiga molt, podria ser que algun moment un matemàtic trobés un nou algoritme per descompondre primers molt més eficient i llavors es carregaria tota la criptografia actual. I a més, com va dir el Miquel, farà molts dies la primera pedra, si s'aconsegueix desenvolupar un ordinador quàntic, es preveu que la descomposició sigui molt més ràpida.
Ai, ja entrem en les teories quàntiques, sí, que això ja és un altre món.
És un altre món.
Que també hi entrarem segur de la mà de Neurones Fregides. Com sempre, moltes gràcies a tots vosaltres i especialment avui al Quim Frigola Casals, que ha estat aquí explicant-nos tot aquest món de la criptografia. Moltíssimes gràcies,
Quim. Gràcies a vosaltres.
La primera pedra.
Anem al cinema, en tenim moltes ganes. Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
On ens portes? Què ens portes a veure?
Què et sembla si fem un cap de setmana temàtic de matrimonis?
Ah, molt bé, sí, em sembla fantàstic.
Sí, i a més també està bé corbosió.
Ah, està molt bé.
Exacte.
Doncs sí.
Doncs la pel·li d'avui té com a protagonistes tres matrimonis i les dues sèries de demà...
També.
Una sí, perquè bàsicament la sèrie és això, del seu matrimoni. I l'altre, sí, perquè el protagonista està casat i també
figura que és un matrimoni fantàstic que alguna cosa amaga.
Això, els primers 5 minuts de tot, sempre. Però ara anem
al cinema amb aquesta pel·li.
És una pel·li espanyola, t'haig de dir que jo vaig veure...
Que sorpresa, et veig somrient.
Sí, perquè vaig veure el cartell i vaig pensar, mira, a veure què tal. I a mi m'ha agradat. He vist crítiques que estan bé... sobretot destacant la feina del director, del Gerardo Herrero, perquè fet una comèdia, diguem-ne, amb una mica de drama, però una mica diferent a l'últim que hi ha en el cinema espanyol, i, a veure, també hi ha crítiques que diuen que no aporta massa cosa més, però jo t'haig de dir que m'ho vaig passar bé, i la majoria de la gent que hi havia a la sala el dia que hi vaig anar també s'ho van passar bastant, bastant bé. Es diu Bajo Terapia.
Hola a todos. Os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico.
Aquest que estem escoltant és el personatge que interpreta l'Antonio Pagudo, que el coneixerem perquè, clar, va ser el pelotxo de La que s'avecina. Tot i que té una trajectòria...
Perquè... Més llarga, no, clar, perquè...
Home, més llarga...
Pobre, però... li deu pesar molt això de La que s'avecina.
Sí, però, a veure, és una sèrie que han vist molts milions de persones i que estan mirant ara molts milions de persones i també d'una certa edat, que ja t'estic veient per on estàs anant,
que
a mi passa
el mateix. Els meus nebots i els meus fills ho miren i no m'agrada
doncs,
gaire.
Exactament igual que s'ho miri, sí, però que ho mirem amb ells, amb la qual cosa,
exacte.
Doncs mira. Ell està casat amb la Eva Ugarte, són un matrimoni, diguem que són un matrimoni jove, després ja... la Malena Alterio i el Juan Carlos Bellido, que també van aquí, i l'Alexandra Jiménez i el Fele Martínez, que són el tercer matrimoni. Tots tres els citen la seva psicòloga, que els fa anar a les afores d'una ciutat, crec que és Madrid, la ciutat on passa, tot i que no ho diu, i en aquells baixos, un local que és com un coworking, que és superxulo, una taula al mig i diferents espais allà i diferents ambients, ells arriben allà i veuen que hi ha 9 sobres sobre una taula, damunt d'una taula, on hi ha les instruccions. La primera és aquesta, és a dir, s'han de presentar i explicar. La història és que entre el que els hi proposa el sobre s'han d'anar ajudant els uns als altres. És a dir, és una sessió una mica especial de teràpia, val? De manera que un matrimoni o una de les persones que estan allà et pot ajudar amb alguna de les coses que tu dius. Què et sembla, el plantejament?
De moment, d'entrada, bé.
Sí.
Sí.
I en principi, que podria ser en tota la comèdia, perquè,
sospito,
per exemple...
Sospito que s'anirà complicant. Les relacions, sí. Com a mínim, no? Si no, no té gràcia.
Clar, no t'ho explicaré, això, no.
No cal que m'ho
diguis. És a dir, només et diré que el que comença sent una, en principi una comèdia, el personatge del Pagudo, per exemple, és el que va fer tota l'estona bromes i risses, també és la parella més jove, la que estan tot just començant i que, per tant, estan gairebé tota l'estona un sobre l'altre. L'Alexandra Jiménez i el Fili Martínez ja porten més anys, tenen dos fills, a més, és a dir, allà el que han de fer és el plantejament del problema que han tingut amb un dels nanos, a veure com els altres ho solucionen, però la relació entre tots dos és absolutament tensa, i a més, és a dir, si de cada quatre paraules una pot ser un insult, diguem-ne que una miqueta millor. I la Malena Alterio i el Juan Carlos Bellido, ella està gairebé tota l'estona allò pendent del que ell vagi dient, és a dir, que és el que porta allò que entén, és un altre tipus també de matrimoni aquí i allà. Però tot el que vas començant amb aquest to una mica de comèdia acaba capgirant-se en una situació dramàtica. Jo t'haig de dir que al final, tot i que he vist alguna crítica on ja es veia venir que seria això, al final total sí.
No era tan previsible.
Al final total sí. Uh-huh. Una de les coses que passen, sí, que vas veient que aquí hi haurà alguna cosa. No tan greu, però així. Doncs... Estic passant molt o no?
No, durant, està bé.
Si t'han dient coses.
No. Jo crec que no has desvetllat cap... No has fet cap spoiler.
No,
fantàstic.
L'Oriol riu.
L'Oriol riu, doncs mira, igual sí. No sé, igual sí.
Però vagis això. I...
Els nostres oients ens ho diran.
Sí.
A veure, què tal? Què els sembla?
Jo t'haig de dir que trobo que està molt ben feta, que els personatges estan bastant, bastant ben dibuixats i, a més, els interpreten molt bé, les peces estan perfectes. Això és una adaptació, de fet, és com si anéssim a veure teatre, És una adaptació que ha fet el mateix Gonzalo Herrero, el director, d'una obra de teatre de Matías del Federico, que és exactament igual, és a dir, tot és molt teatral, gairebé no ens movem d'aquest espai, més enllà del que són les arribades, que el cinema això t'ho permet fer, però no et molesta en cap moment. Doncs... Gens, és com si la càmera estigués allà i ells estiguessin fent, no, totes aquestes explicacions, com a mínim una teràpia una mica particular.
Doncs això farem, ens posarem sota teràpia també nosaltres a través d'aquests matrimonis, sí, que sí. Segur que algun punt en comú trobarem, perquè sempre acaba passant, no?, amb els personatges.
Clar, jo amb els matrimonis no,
amb els personatges. Home, amb els personatges segurament
segur,
sí.
Segur, segur.
Segur que sí.
Segur, segur.
Doncs demà,
demà
més,
això,
matrimonis,
més matrimonis.
Més matrimonis.
Què et sembla?
Estarem molt casadets avui. I demà. Doncs ens veiem demà.
Que vagi bé.
Igualment, adéu. Home, jo crec que qui no es situï amb aquesta cançó i no es posa en context d'Eurovisiu és que està una mica despistat. Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia.
És Eurovisió per excel·lència, aquesta cançó.
I especialment ara, perquè, home, hi estem de ple. Ja portem dos dies de festa i avui ens espera la taca grossa de la Barcelona Eurovision Party. Sí, és clar. A veure, és que és una festa, ja sé que t'ho he dit moltes vegades, però és que té molt de pes, és a dir... festes oficials d'Eurovisió a Europa no n'hi ha massa, crec que són 4 o 5. I de tota la temporada, la primera de totes és la catalana. Per tant, nostres, els eurofans, els artistes, tota l'atenció eurovisiva d'Europa, ara mateix té l'ull posat a casa nostra.
Doncs mira...
Això s'ha d'aprofitar.
No, no, i a més tenim també a una de gran de casa nostra.
Sí, 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 tenim diverses coses. Abans, per això, si et sembla, repassem els actes del dia, perquè ara a les 12 hi ha un Eurobrunch al bar La Sastreria de Barcelona. A les 3 hi ha la companyia del 12 Points. Te'n recordes que vam parlar del musical que faran el mes que ve d'Eurovisió? Doncs oferiran un petit tastet a l'Eixample Teatre a les 3. I a les 8 és quan arriba la festa. La gran festa amb participants d'aquesta i d'altres edicions del festival, que en aquest cas serà el Sant Jordi Club. Ara bé, de tota aquesta gent que et dic, per damunt de tot, no podem oblidar en el que segur que estaves pensant tu, que és el gran nom d'avui.
Sí,
és que ella és la gran estrella d'aquesta nit. Pensa que el que es fa avui és un concert, que si vols anar em sap greu, Noemi, perquè estan esgotades les entrades des de dimecres. Però, bueno, hem parlat amb els organitzadors i ja ens han dit que tot girarà una mica al seu voltant. És a dir, hi ha uns vídeos introductoris per cada artista que estan basats en la Bet. Una de les activitats que s'han ofert als turistes que han vingut aquests dies a Barcelona és precisament un recorregut per tots els indrets que surten al videoclip de Dime de la Bet. Vull dir que és...
Tot està lligat a
sí, sí, gairebé està tot fet a la seva mida. Perquè, bueno, no cal dir que és l'actuació que més il·lusió els hi fa. Mira, així m'ho deia l'organitzador, l'Olivier Grau.
El dia que vam rebre la confirmació del seu mànager dient que sí, vaig plorar. Amb la qual l'hem preparat i estem preparant la seva actuació amb molt d'amor i amb moltes ganes. Tot el que és la gestió, fins i tot el vestuari, l'hem creat conjuntament amb ella, el concepte... hem creat tot un opening previ que dona la benvinguda i que tot està enllaçat amb el dinner de Bet, amb la qual l'actuació de la Bet és algo que em fa una il·lusió increïble.
Important. Si teniu entrades pel que esta nit al Sant Jordi Club, sigueu puntuals perquè ella és qui obre la festa.
Ep.
La primera de totes les actuacions.
Doncs, escolta, s'ha de ser molt, molt, molt puntual i tant.
També val a dir una cosa. Si no teniu entrades per la festa, també es pot veure per BTV i quedarà penjat a internet.
Home.
Vull dir que...
No hi ha excusa per estar al dia del que passa aquests dies a Barcelona.
Correcte, i especialment amb el plat fort que és el d'avui, que, com deia, obre la Bet, però n'hi ha d'altres també, com, per exemple, Destiny. So baby, it's out of me.
Sota, eh?
Com no?
Digues.
Aviam. És la favorita, era la favorita del 2021, al final no va acabar guanyant, però realment tenia molt d'èxit, tornava per Malta. Aquí, evidentment, també li vam tenir la nostra Dèria, i ella va ser també una noia que havia guanyat l'Eurovision Junior. Va estar a punt de ser la que va guanyar els dos, tot i que al final no ho va aconseguir. Ella va estar a punt de guanyar, i qui va guanyar i que també serà aquesta nit va ser, serà Ruslana. I want you to want me. No sé si la recordaràs, de l'Eurovisió 2004. Va guanyar amb Ucraïna per aquest tema, on, a més, bueno, és una noia que té molta marxa, imposa molt a l'escenari. També aixecarà la gent i segur que imposarà. Com a més, també tindrà gràcia perquè podrà coincidir amb els seus compatriotes d'aquest any, els també ucraïnesos, els Teborchi. Que no oblidem que ells són els actuals representants d'Ucraïna per l'edició d'aquest any i que van estar encapçalant les apostes durant moltes setmanes. Ara van tercers, però, bueno, escolta'm, segueixen al pòdium. I també s'ha de dir que, de cara a aquesta nit, d'entre els favorits de l'any, no només estaran els ucraïnesos, també hi haurà Mai Muller. L'actuació de l'anglesa, a mi, confesso que és de les que més il·lusió em fan d'aquesta nit. Primer perquè sóc de moure l'esquelet. Després perquè aquesta noia també apreta fort. És el primer cop en molts anys que una representant d'Eurovisió entra a les llistes d'èxits del seu país, només en sortir. I és que no paro de dir-ho, Eurovisió creix. De fet, l'Olivier em deia que cada cop detecten més gent més diversa a la festa.
Això és alguna cosa innegable que ha produït la figura de Chanel l'any passat, dos, la reactivació del Benidorm Fest, que ha escalfat motors i que a nivell de públic general dona molta més visibilitat, i sí, ho hem detectat, o sigui, hem detectat gent, per exemple, aquest any que ens pregunta, o molta gent interessada, en si pot assistir al festival amb menors, val? Si pot venir acompanyat dels seus fills, etc. Aquest interès ja vol dir que hi ha gent, o noves generacions, o gent més petita, que ha vist el Benidorm Fest a la tele, ha vist això anunciat, li interessa el tema Eurovisió, amb la qual vol dir que hi ha com una regeneració i un nou moviment de públic. A partir d'aquí, doncs, bueno, no sé, ja són coses més personals, però amics que fins al moment no s'havien interessat mai, sabent que organitzes això, aquest any volen venir, saps?
Jo aquesta cançó la veig triomfant entre els joves. Aquesta i la d'Àustria.
També,
clar, sí. La Natalia i Selena, que segueixen taladrant cervells amb aquest Edgar Allan Poe. Avui també veurem l'última de les cançons que vam conèixer, la de Georgia. És més moderneta, però al tanto que aquesta noia, que es diu Iru, ja va guanyar el festival a la seva edició infantil, com la Destiny que dèiem abans, en aquest cas l'any 2011. Aquesta, que actua avui, no l'havíem sentit encara, com tampoc la de Moldàvia. Bé, sona, es diu Suare di Siluna, que vol dir sol i lluna, una aposta que entraria dins del rotllo de la guanyadora de l'any passat, no? Que són aquestes peces més folklòriques que també hi ha a Eurovisió, revestides d'un aire més actual. El cantant es diu Pasha Farmeni, té força seguidors, i bé, val a dir que, en realitat, aquest estil cançó folklòrica amb un aire actual, en realitat, és exactament el mateix que fa Blanca Paloma. Sí, totalment. Passa que, clar, nosaltres el folclori espanyol no el veiem igual que el folclori moldau, en aquest cas, però en realitat és exactament el mateix. I ojo, perquè porta tota la setmana la Blanca Paloma voltant entre el cinquè i el sisè lloc de les apostes, eh? Ah. Que és més del que tenia Chanel l'any passat.
A veure si encara ens donaran una sorpresa.
S'ha de dir les coses com siguin. És més, mira, ara t'he posat la versió del directe, perquè, sí, francament, molts voldrien sonar així de bé dalt d'un escenari que no amb una versió d'estudi que no té tota la maquinària per poder-ho arreglar. En fi, ella, en qualsevol cas, serà l'anfitriona d'aquesta nit i segur que torna a impactar amb aquesta veu.
Ai, ai, doncs això... Avui?
Avui, a les 8 del vespre, al Sant Jordi Club, el plat fort de la Barcelona Eurovision Party.
Ai, voldrem que la setmana que ve ens expliquis tot el que ha passat aquesta nit.
Ai, sí. Jo crec que serà,
i el que
promet,
no es pot explicar, també.
Memorable.
Tot. Sí, senyor. Doncs Jordi, que vagi molt bé aquest vespre.
Ai, sí que sí. Intentem-ho.
Adéu-siau.
Bon dia. Adéu.